Queden dos minuts per arribar a un quart de sis de la tarda. Senyor Ponset, vostè que és divulgador, per sí. La gent que no ho sap, ens podria explicar què és això de la soligàmia?
Claro que sí, la soligàmia. Sí. Sí, home, la soligàmia significa que tu solo te autoabasteces, no? És una espècie d'autarquia. Te lo pelas tu mismo solo, soligàmia. Solo viene de solo y gàmia viene de game, no? És a dir, de juego.
Sí, el que passa que la soligàmia no té res a veure amb el que crec que vostè està insinuant.
No, no, és que jo no insinuo nada, jo digo abierto que la soligàmia és la masturbació.
No. Stop.
Què passa?
Stop, que no pugi.
No, si no subo, estoy aquí, estoy en la gravedad.
La soligàmia és una cosa molt diferent del que vostè creu.
Ah, sí? Bueno, pues como soy divulgador científico, tengo muchas ganas de saberlo.
Doncs prefereixo que no divulgui vostè, perquè divulga una cosa que no és, bàsicament. La soligàmia, li explico, és una tendència a fer cada vegada més gran, una tendència a fer activitats individuals tot i viure en parella. Tu pots viure amb la teva dona, amb el teu marit, amb la teva parella, i viatjar per separat. Cada vegada hi ha més parelles que diuen, carinyo, tu és per la teva banda i jo vaig per la meva, espavilem-nos cadascú per la seva banda i així ens evitem problemes, perquè l'estiu passat va ser un malson.
Vaja.
I així, doncs, assegures la pervivència de la parella i potser fins i tot de l'espècie. I, a més, posats a fer, doncs, per què no viure junts i separats? Té el seu punt de gràcia, no, això?
Sí, és fantàstic, no? Tendré que provar-lo. Ja mica... estic a l'edat una mica avançada, però...
És una mica com de física quàntica, no? Que et pots desdoblar,
Sí. Mira, teletransportes tu a un sitio, tu pareja a otro, i venga, todo arreglado.
Escoltem un petit abstracte que jo crec que serà molt aclaridor, d'una pel·lícula.
¿Sigues enamorado de ella?
No podemos vivir juntos ni podemos vivir separados.
¡No puedo vivir así!
Es una contradicción. María Elena siempre decía que solo el amor inalcanzado puede ser romántico.
Es una historia genial.
Això és de Vicky Cristina Barcelona. Segons dades de l'agència de viatges i Por qué no solo, la tendència de les parelles a fer viatges per separat ha pujat un 500% els últims anys a tot l'estat espanyol i també a Catalunya. Deu ser que en parella, doncs, la cosa no és fàcil i de vegades viatjar sol millor que mal acompanyat. Tu a Londres i jo a Califòrnia, diria la cançó. D'això en parlem amb dues persones que crec que poden parlar-ne molt en propietat. D'una banda, amb en Cristian Palazzi, que és professor de Filosofia Social i Antropologia i Sociologia de Turisme de la Facultat de Turisme, on és cap de projectes de l'Observatori de Turisme Responsable. Com estàs, Cristian?
Hola, bona tarda.
També ens acompanya la Trina Milán, que és antropòloga experta en noves tecnologies. Com estàs? Benvinguda.
Molt bé, gràcies.
I crec que ens acompanya també des de la distància el Santiago Rey, director i fundador de l'agència I por qué no solo. Estàs aquí, Santiago?
Sí, buenas tardes.
Santiago, des de l'agència I por qué no solo, s'ha detectat una tendència a les parelles, clarament, com dèiem ara, a viatjar per separat? Parlem del 500%, això és així, és molt bèstia.
Pues sí, es así. Hemos notado que cada vez hay muchas parejas que por necesidad o por devoción tienden a viajar por separado.
Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya es van fer gairebé 200.000 viatges només d'oci i lleure. O sigui, això s'hi ha d'afegir que cada vegada és més difícil coincidir en temps de vacances per temes de feina. L'any passat, de 10 parelles, 4 no van fer vacances junts perquè és impossible, perquè és molt difícil. Cristian, els canvis en el mercat de treball fan difícil, no?, coincidir entre quedar-se a casa i fer un viatge sol. Doncs segurament molta gent diu, doncs mira, faig el viatge sol i si cas l'any que ve ja coincidirem, no?
Sí, a veure... jo crec que la dimensió empresarial o laboral aquí pren una força important, però també jo recordaria com a prèvia que el temps lliure també és l'espai de trobada entre les parelles i escollir no trobar-se també és molt significatiu, no, diria.
També hi ajuda el fet que els viatges cada vegada són més econòmics. Vull dir que no necessites ajuntar dos pressupostos, tu pots agafar un bitllet d'avió relativament econòmic i anar-te'n a l'altra punta d'Europa.
Correcte.
Sí. Trina, des del punt de vista antropològic, els viatges per separat són un indicatiu del canvi de mentalitat en el món de la parella, no?
Clarament.
Sí, no?
Jo crec que aquest món nou, tecnificat, digital, no? Ens fa més individuals, o aquesta és la tendència que detectem, i per tant també en el nostre moment d'oci, tot i que la teva parella hauria de ser un element clau, com deia abans ell, del teu moment d'oci, ens comporta que determinades accions són vistes des del punt de vista individual. I el tema de l'estrès i el relax i el descans i la tranquil·litat, com que les eines per fer-ho normalment són molt individuals,
sí,
digue-li mòbil, digue-li pantalles, digue-li qualsevol eina, qualsevol, són absolutament individuals, això comporta que també qualsevol cosa que tu pensis la penses en individual. Si la penses en grup, et comporta una complexitat afegida.
El que passa que tu imagina't, ara amb les noves tecnologies, la gent enganxada a Instagram o a les xarxes socials durant unes hores del dia, les altres hores cadascú treballa a les seves respectives feines. El moment en què podeu estar junts, doncs, que és les vacances, cadascú pel seu cantó. Aleshores, això què seria?
Una parella? Això seria una nova forma de, diguéssim, d'unitat familiar. I això és una de les coses que estem detectant clarament a nivell antropològic, no? Ara ja les famílies no estan formades per un senyor, una senyora, els seus fills, els avis, no? Estem parlant, per suposat, del món occidental. Suposo que coincidirem amb el company, perquè si parlem d'Àfrica o d'Àsia o de la Xina, els que no estiguin occidentalitzats,
sí,
segurament tenen unes altres organitzacions familiars, però en qualsevol cas, si tu pots permetre fer vacances, que és el que estem parlant, és perquè vius en un món occidental amb unes certes possibilitats econòmiques. I això està relacionat directament amb la irrupció radical de modificació de les relacions personals. I en aquesta modificació, les formes de fer vacances, entre cometes, són també noves, i per tant les penses d'un altre punt de vista. Si tu has de pensar en tota la família, has de pensar-ho també des d'aquest punt de vista, i per tant...
Però fins i tot gent que té fills ho fa això?
Clar.
És a dir, tu deixes els nens amb una... Clar, amb un dels
és que és més fàcil, o sigui, justament és més fàcil. O sigui, representa que tu t'has de relaxar les vacances i t'has de passar bé. A igual és que has de fer vacances també dels altres,
clar,
no? Deixa'm ser una mica radical també aquí.
Santiago, hace años que vivimos este boom, ¿no? Y sobre todo estos últimos años se ha acentuado, pero la gente que está en pareja, ¿no? Y que viaja, la gent que viatja tot i està en parella, no van a lligar, ¿no? Poden passar coses, evidentment que en poden passar, però la idea és molt diferent dels viatges amb singles, ¿no?
Claro, nosotros hablamos de algo normal. Evidentemente luego habrá parejas que lo hagan pues por motivos de los que nos están hablando aquí. Yo creo que es todo mucho más limpio y mucho más abierto de lo que me acabas de comentar tú. Hay mucha gente que, ya sea por gustos, por obligaciones, pues bueno, se está dando cuenta que no siempre se puede compartir todo y por qué, y que para una pareja puede ser muy bueno el poder compartir, o sea, el poder hacer lo que realmente te está pidiendo el cuerpo en un momento dado. Evidentemente, nos separamos totalmente del mundo del single, de buscar pareja, simplemente la necesidad de descansar en nuestras vacaciones, y muchas veces la única forma que tengo de descansar es descansar de todo mi entorno, incluido de mi pareja.
Santiago, Cristian, tu també, a part de viatjar sol pel teu compte, pots viatjar amb un grup d'amics, no? És a dir, no viatges amb la parella, però amb els teus amics teniu la idea, per exemple, d'anar a la Xina, ja que sentim ara música xinesa, i hi ha agències que preveuen viatges de persones que tenen parella però que s'associen per altres motius i que són, doncs, amics que fan la seva, no?
Sí, a veure, jo crec que el viatge és un espai de realització personal que la pots fer o bé amb la teva parella o, per què no, amb els teus amics, tant i com... Bueno, tothom hem tingut, no?, aquelles experiències, ja no només de joves, sinó també de gran, d'escollir, no?, destins o destinacions on ens ve més de gust, o sigui, acompanyar-nos amb amics o gent que anem a visitar, que no portar-nos a la pròpia família o, no sé, o a la teva parella.
Això és que ho van posar una mica de moda, Santiago, van ser els singles que van començar a trencar una miqueta la baralla per aquesta banda i després ha derivat cap a això que comentàvem, la soligàmia.
Bueno, yo creo que hay momentos a lo largo del año pues para buscar lo que realmente uno necesita. La soligàmia creo que es un concepto que se está bien utilizando hoy en día, en el cual, pues, oye, en momentos determinados podemos utilizarla para tanto el bien propio como para el bien de la pareja. Entonces, ¿por qué no utilizar cosas buenas que tienen los singles o los solteros en nuestro propio matrimonio?
Això ja ensenya un grau de maduresa, no?, fins i tot d'evolució de les relacions. I et vull preguntar, Santiago, quins són els destins, majoritàriament, així a grosso modo, que trien més els solígams?
Bueno, pues la verdad es que la persona que viaja sola necesita una alta variedad de destinos, no hay uno concreto. O sea, si estuviéramos hablando de singles o de gente que va buscando contacto con otras personas, pues sí serían destinos de playa, cruceros típicos de solteros. Pero cuando la gente va sola, yo creo que es al revés. O sea, lo que va buscando son destinos complicados que igual con mi pareja no puedo compartirlos porque no tienen mis mismos gustos, y entonces estamos hablando de destinos tipo Bután, Sri Lanka, Mongolia, cosas que igual a mi pareja pues sinceramente no la atraen lo más mínimo. Y entonces lo que estamos notando es que la gente que viaja sola nos está demandando destinos cada vez más complicados, y que el motivo por el cual pues viajan solos es pues porque no encuentran dentro de su círculo familiar pues alguien que tenga sus mismos gustos.
I una pregunta, qui són els que s'atreveixen més a fer, a iniciar aquesta aventura en solitari, els homes o les dones?
Siempre las mujeres. Es cierto que los hombres, para empezar, somos más aburridos.
Ho sabia.
Menos aventureros.
Estava clar.
Sí, ¿no?
Y pues yo te diría que cerca del 70% son mujeres. También es cierto es que hay un componente a la hora de viajar solo que un hombre tiene más facilidades. Es decir, todo el mundo musulmán está vetado de alguna manera para que una mujer viaje sola, con lo cual, pues hombre, todos esos destinos un hombre puede hacerlo sin ningún tipo de problema, y la mujer, desgraciadamente, pues por motivos que todos conocemos, pues sinceramente no puede. Entonces, viajar sola dentro de un grupo en esas mismas condiciones pues le ayuda muchísimo y no tiene por qué depender de nadie.
Jo abans volia comentar que una de les raons que comporten aquestes històries és justament que la dona té capacitat econòmica individual. És a dir, estem pensant sempre en una característica tradicional en la qual és l'home el que guanya els diners i la dona una unitat familiar, en la dona cuida la casa i fa nens, diguéssim, pràcticament. En aquest moment, les persones en la societat occidental que es poden permetre fer vacances segurament és perquè tenen una feina pròpia. Per tant, les dones, el fet que les dones tinguin feina és una de les raons per les quals canvia això. Per això, aquesta dada que ens donava la persona de Madrid, en el sentit de que les dones són les que estan trencant les dinàmiques, perquè fins ara no havien pogut fer-ho, simplement no tenien diners a la mà. En el moment que tu tens diners a la mà, tens la independència. No? I per tant, són les que trenquen i són capaces de fer una cosa que fins ara no s'havia fet. De fet, això ha passat en d'altres històries, però aquí és superfonamental. A més, el fet de que això passi, jo no tinc dades, però segurament en aquestes parelles que fan la soligàmia, el tema dels fills està solucionat d'una altra manera. És a dir, ara voldria que ell digués si tenen dades de si són parelles amb fills o sense, perquè em semblaria que normalment serien parelles sense fills.
Parejas sin hijos o con hijos. Hay de todo, ¿eh? Pero ¿qué hay más?
Pues hay de todo, sinceramente. Sí. Luego, a ver, mucha gente nos dice pues que lo que ha dicho muy bien ella. O sea, evidentemente la mujer hoy en día se ha independizado de muchas formas del hombre, y sobre todo pues porque el criar niños no es tan fácil. Y hoy en día, económicamente, mucha gente no se lo puede permitir el irse de vacaciones. Y bueno, ¿qué hacemos con los niños? Entonces, cada persona que viaja sola dentro de una familia te cuenta un motivo. O sea, cada persona tiene un motivo diferente, pero la base es el mismo un poco en todos. Entonces hay gente que es pues porque no tiene con quién dejar a los niños, o simplemente pues porque quieren niños y tienen que desconectar. Hay de todo, no hay más gente que viaje de esta manera que tenga hijos o que no los tenga.
Això també és una molt bona, dada, perquè això significa que la decisió de la dona no està condicionada per el fet de tenir o no fills, sinó que està condicionada més aviat per l'organització familiar. I aquí anem a connectar una altra vegada amb les noves formes familiars. Ja no són unitats familiars clàssiques, sinó que poden haver famílies d'home a home, dona a dona, home a dona, i a més en les quals hi hagin fills o no fills de qualsevol de les dues persones que formen la parella. Per tant, això facilita que es puguin prendre decisions des d'aquest punt de vista molt més fàcils que no pas les que podien ser en una família clàssica, no?
Realment les dones sempre per davant, eh? I això és així. O sigui,
bueno, és que ens ha costat molt arribar fins aquí, no podem deixar, saps?
No, és que ja no...
De fer-ho.
Ja es veu, si a les universitats ja hi comencen a haver més dones, això és imparable.
Saps què passa? Que com que portem un retard de 2.000 anys, només parlant de societat occidental, per això dic, només parlant de societat occidental, portem un retard de 2.000 anys. L'altre dia llegia que la primera dona licenciada en medicina Medicina i doctorada a Barcelona, va morir fa relativament poc. Pues res, això ja...
Això ho explica tot.
O sigui,
sí,
això
sí.
Explica tot. Per tant, ara hi ha més ganes de fer coses les que no hem pogut fer-ho fins ara, no?
Una última pregunta pel Santiago. Queda clar que les dones viatgen més que els homes, proporció 70-30 en solitari. Dintre dels grups d'edat, qui viatja més? La gent a partir d'una certa edat que ja estan més cremats a la seva relació, o la gent jove que s'atreveixen més perquè estan ja més adaptats als nous temps?
La mayoría de la gente de edad está rondando los 40 años, es decir, entre 35 y 50 años está prácticamente el 70%. Es cierto que los datos que tenemos nosotros no solamente de gente casada que viaja sola, sino de gente que viaja sola, con lo cual, pues lo normal es eso, que gente de 35 o 45 años, que yo me imagino que también viene dado pues por motivos económicos. Gente más joven, evidentemente, hoy en día es difícil que se pueda permitir ciertos destinos y los nuestros no son especialmente baratos, y entonces pues por los datos que tenemos nosotros pues ronda aproximadamente los 40-45 años.
Santiago, Cristian, Trina, ens ha encantat descobrir aquesta nova modalitat, que això està creixent i que també serà imparable en els propers anys. I, de fet, m'han agafat ganes de començar ja a reservar un viatge i anar-me'n a passar uns dies fora. El problema és que aquí dalt a l'espai, que ja ho he fet en certa manera, ja he fet una espècie de soligàmia marxant fins a les estrelles, però crec que és molt interessant i està bé conèixer noves maneres de lleure. De veritat, gràcies per pujar fins a la nau espacial. Bon viatge de retorn a la Terra a tots.
Gràcies.
Un saludo.
Gravetat zero.
A veure.
El primer programa fet des de l'espai i l'últim.